El gall del monestir.
Temps de tertúlia, el Sant Cugat a fons. Iniciem la tertúlia dels dimarts al Gall del Monestir en companyia d'Alfredo Bergua. Molt bon dia.
Bon dia.
Neus Sotomayor, bon dia.
Molt bon dia, també. I
Jordi Casas, molt bon,
bon
dia.
Bon dia, bon dia.
I avui és el dia després del ple, d'un llarg ple, el que va tenir lloc ahir a l'Ajuntament de la ciutat, un ple que va acabar a quarts de dues, no?
Això diuen. Jo ahir no vaig assistir... Acostumo a ser-hi, però ahir per raons personals no hi vaig poder anar, però ja m'he informat avui a primera hora quina hora havia acabat i m'han dit això. Jo crec que molt s'ha de parlar sobre si el reglament orgànic municipal, que penso que s'està modificant perquè...
S'està modificant permanentment, el ROM.
És que va durar 5 hores o més de 5 hores? De 7?
6 hores i mitja.
Jo crec que hauríem de fer directament el ROM.
El Ron,
a veure si així està.
El Ron Amena.
No, de totes maneres, jo crec que... sí, que un deia aquell, és que això el munta molt mal. Jo crec que els ajuntaments, que els plens duren molt menys, perquè les coses van molt informades i votades de forma ponderada des de la comissió informativa. Clar. I el pla l'únic que fa és ratificar el que ha aprovat la comissió informativa.
Sí, passen el tràmit i ja està.
Exacte. No? Clar, perquè el debat s'ha de fer la comissió informativa, que hi ha un vot ponderat per cada grup, i per tant la cosa ja va... informada, aquest seria un sistema, i després que, bueno, el tema de les mocions.
Aquí està, aquí és la qüestió.
És una cosa que estic a punt de fer una novel·la, jo.
Saludem l'Àngels Ponsa, que s'acaba d'incorporar.
Bon dia, sento una mica.
No vindràs de...
He trobat un trànsit una mica fora de l'habitual.
El gran problema són les mocions, vull dir, perquè aquí es presenta moció per qualsevol cosa.
És que pensem que hi ha més grups que...
Hi ha molts grups
que l'última legislatura.
Jo sempre discuteixo, a mi les mocions són... Bueno, només es poden presentar un màxim de 3x1, 3x7, 21.
No, ara ja som
3x8,
perquè ara no ha escrit.
Perquè hi ha el Dimitri. El no ets clar.
Ah, no Dimitrit, no Dimitrit. No. Un sistema és dolent. Bueno, pues,
8x3, tu dius tot, eh?
8x3, 24. Ah, el dia que tots diguin, no, jo de més 3, 24. El desagraït que és estar a l'oposició en un ajuntament, que òbviament la gent no se n'assabenta de la teva feina perquè és normal.
Tampoc se n'assabenten per moltes mocions que presentes.
No, però llavors la moció és una manera de marcar perfil polític, sí. No? Sí. Que jo puc entendre però... moció, el ple, una de tant en tant amb un tema d'envergadura que tu políticament pues, consideres que l'has de defensar perquè... forma part de la teva estratègia política, del teu projecte polític, però clar, tantes mocions que després surt una línia amb un dels sols mitjans de comunicació
sí, tampoc,
se n'assabenta ningú. A més, ara, qui les fiscalitza? Qui les gestiona? A
veure,
jo vaig fotre la mitjana, em sortia a l'anterior mandat 7 i pico mocions per ple. Això és ingestionable. No es pot gestionar, dels quals només la meitat eren estrictament municipals, però això no es pot gestionar. I, a més, els propis grups no fan una fiscalització, un seguiment del seu compliment. A més, ja posats a tocar la pera, i a més hi ha informes jurídics de l'Ajuntament de Barcelona, de l'època Trias i tal, que diuen que no són vinculants les mocions. I, per tant, l'equip de govern, en un determinat, pot no complir-les. Per tant, jo crec que estem en un joc d'ous que no porten lloc.
Moltes no es compleixen, perquè és això, perquè no es fiscalitza, perquè tampoc...
Perquè s'aproven per marcar perfil.
Nosaltres fa parell de mesos o tres vam presentar una moció a plenari per intentar modificar el ROM i avançar els plenaris. La vam deixar sobre la taula perquè si ens en van demanar, perquè s'està creant ara una comissió que està treballant aquesta qüestió. Jo crec que és inevitable de que...
Ostres, jo que t'havia deixat... Tu, Toni, jo que t'havia deixat mal l'entrevista i que no podies venir.
El Toni Ramon s'incorpora a la tertúlia i avui fem el ple,
sí, d'un extrem a l'altre,
no us explicaré què va passar la setmana passada, però avui fem el ple. Alfredo,
no, deia això
de que,
jo parteixo de la base que, bueno, és una proposta, de que jo separaria l'audiència pública del que és pròpiament plenari, iniciaria els plens abans. L'audiència pública li donaria molt més importància, crec, en un dia especial que tota la, oberta a tota la ciutadania, òbviament, amb presència dels grups municipals, que crec que reforçaria aquesta qüestió i també donaríem una mica més d'importància al que és el plenari, limitant, òbviament, el nombre...
Però en aquesta moció, Alfredo, que vau presentar, només feia referència a l'horari,
sí,
avançament de l'horari.
L'opinió personal és la que deia jo de...
Però,
de
però l'horari
de
no soluciona.
No, perquè la llargada no l'estalviaràs. Jo crec que això... Jo pensava, quan era regidor de l'Ajuntament, era un tema que em pensava com pot ser, i llavors no duraven el que duren ara, però déu-n'hi-do també, que havent-hi unes comissions informatives, com deia el Jordi, amplíssimes, on tothom podia preguntar tot, on venien els tècnics i podien informar...
On es pot produir una votació ponderada.
Exactament, si convé es pot votar. On hi ha tota la informació prèvia que demanin els grups polítics o que des del govern es consideri que s'ha de poder informar, no? Com després el ple es reprodueix el mateix debat que s'ha produït a la comissió informativa.
Però llavors de què serveixen aquestes comissions?
Perquè és el posicionament públic.
No,
o sigui,
exacte, perquè són els minuts de glòria, exacte, de dir hi ha la premsa, les comissions informatives no hi ha la premsa, per tant, a la comissió informativa queda com un treball intern, que per mi és el bo, per avançar també.
És on els regidors han de treballar.
Clar, és el més interessant, és el que...
Les comissions informatives és on
reculls, exacte, i és on reculls el sentit i els diferents accents que cada un posa en els temes, no? I on dius, ostres, doncs mira, això no hi havíem pensat, però té raó això que diu. I és on avances. Clar, el ple és l'escenografia, és l'obra de teatre, o sigui, com si diguéssim,
posada
els assajos i la posada en escena, i llavors allà tothom o reprodueix el mateix debat o a sobre a vegades també et trobaves en algun cas que el que tu havies volgut explicar amb bé d'avançar en aquells propostes, projectes, el que sigui, se't girava en contra després del ple. Clar, amb el qual deies, veia un negoci que he fet i et deia una mica ingenu a tu, no?
No, però això amb la relació de l'equip de govern o oposició és inevitable. Però...
Sí, Jordi.
El pas és que s'hauria de resoldre al final amb una votació ponderada en la pròpia comissió informativa i anar a la...
El ple amb
no és la resolució. Això és el dictamen, ara, la paraula. Sí. I el que es posa a votació... Jo me'n recordo, fa anys, l'alcalde de Perpètua Moguda deia, hòstia, la Perpètua, el ple duren 20 minuts, tu. Perquè es votava el dictamen de la comissió informativa. Escolta, aquest tema ja ha discutit a la comissió informativa i tal, sí. Igual, el dictamen és aquest, pum, pam, següent.
Hi ha molts ajuntaments, i també és veritat que aquí a les comissions informatives, no sé ara, però a l'època que jo hi era, les mocions que anirien al ple no es debatien a la comissió informativa.
Salve. No, ara tampoc, les mocions estan a la Junta de Portaveus.
La Junta de Portaveus,
o ni això.
Sí que es tracten, sí que es tracten les mocions informatives. No sé, les que presenten, hi ha dos tipus de mocions, les locals i les que van més enllà. Les locals, que es presenten quasi un mes abans de plenari, i ara la setmana que ve crec que hem de tornar a presentar mocions. Aquestes es debaten en comissió informativa.
Perquè afecten a temes
i en canvi les altres
que és el que tindria lògica.
Però en tot cas, jo estic molt amb la tasca del que deies tu. Conec bé, per exemple, evidentment, és una altra reserva, és Barcelona. Barcelona dictamina primer, sí. Arriben a Junta de Portaveus, que es fa 400 dies abans del plenari, allà ja estableixen tots els punts de l'ordre del dia, qui parlarà, qui no parlarà, ja es demanen els torns, es donen minutatges concrets, doncs tu tens un minut per dir això o els altres no parla.
S'organitza el ple.
Organitza el ple d'una altra manera, però és que el d'ahir és infumable, però és infumable per tothom.
El ple no pot ser un fòrum.
Bueno, no és rècord,
el ple no pot ser un fòrum de debat. El ple no és un fòrum de debat. El ple és un organisme per aprovar l'elecció de l'Ajuntament
per aprovar els tràmits
amb les explicacions que s'hagin donat, però s'ha convertit en un fòrum de debat.
Ni tan sols de debat, perquè no hi ha debat, sinó de cadascú, és el que deia l'Àngel, bueno, una mica d'escenografia, o sigui, aquí
sí,
tothom...
Sí, he vingut a parlar de lo meu.
Heu parlat,
i he vingut a...
I a més, penseu una cosa, que després de 4 o 5 hores penseu que els temes que es tracten al final es tracten de la mateixa manera?
No!
I que són els més importants, que són els que afecten a la ciutat.
No, mira, els que estan fotuts de la prosta estan al lavabo. Uns altres estan cansats ja. Bueno, ara perquè a la mitjana del ple no són bastant joves, però jo quan estava que hi havia gent una mica gran, hi havia gent que ja clapava, al cap de tres, no diré cognoms, però hi havia gent que al cap de tres hores clapava ja.
No, i després la repercussió d'aquests minuts de glòria, també, vull dir que els grups s'han de replantejar, vull dir, aquella escenificació.
Cap repercussió.
Que no va enlloc.
Que els suposa de ressò mediàtic,
Almenys minut de glòria, si vols destacar un tema, és fotent una roda de premsa la setmana abans.
Exacte.
I expliques el tema un. I escolti, mira, jo aquest ple incidiré sobre aquest tema i tal qual, i tens 15 línies, tens més allò que si estàs Jo sempre deia que, bueno, tot, ja, tot podria passar, jo, el debat més important era la discussió dels pressupostos, i jo me'ls preparava, 15 dies preparava-me, fotis una intervenció que, com que el Rigau, el secretari de l'Ajuntament, el primer ho sap, feia, no sé si encara fa un recull literal, i em recordo intervencions de plens meves, que eren 80 pàgines de... Sí, però bueno, 80 pàgines d'allò, però bueno, però la repercussió dels mitjans de comunicació eren 3 línies. M'entens? I tu havies preparat en sèrio, havies intervingut, havies intentat allò, i en 3 línies, a veure, això també fa relativitzar les teves intervencions al ple.
També hi ha l'espai que hi ha als mitjans, eh? Vull dir que tampoc...
No, si no
es critica els mitjans, eh?
Home, a veure, com reflecteixes 20 mocions, com reflecteixes 20 mocions en el cugat.cat, per exemple, allà, has de fotre el cugat.cat de tota la setmana.
Clar, és que si són 7 hores de ple, ja em diràs... que has de fer 7 hores de programa jornada especial per parlar del ple.
No, per això hi ha...
No, la fan en directe,
per això hi ha una emissió en directe per streaming, per això hi ha el tractament de les mocions per separat, que podeu trobar avui mateix.
Jo crec que podríeu fer un concurs que es digui a l'streaming de l'any, donar un premi a la persona que s'hagi passat tots els plens a través de l'estiu. Vaja, aquest és el secundent de l'any, no s'encotenca, però vaja, sense discussió.
Sense votació.
O sigui que el tema dels plens també caldria replantejar-s'ho, sobretot per quan de vegades traiem el tema de la reforma horària.
Exacte.
Això no ajudaria gaire.
És antireforma horària, allò dels plens. A tot arreu, eh?
Tots sabem que una reunió, pel que sigui, que s'extén en el temps, la gent perd nervi, perd reflexos, perd interès...
Més enllà de 2-3 hores, és infumable.
O negociacions de conveni, que no és el mateix, no? I tu saps que no pot durar més de X temps, perquè tot el gest desconcentra tothom i ja no estàs per la labor. I jo crec que això és molt humà.
I és quan guanyes o perds per esgotament i no per convenciment.
Sí, com la cançó que hi ha d'allò, no? Com es diu, el Pau Milanés, no? La jornada se acabó por... Això, no per agotamiento, per cansancio, per això, no?
No sé si queda justificat el fet que durés tant aquest ple, que era un ple que portava temes extraordinaris com l'anunci per part del conseller Toni Comín de la compra de l'Hospital General de Catalunya, que prèviament, per cert, al plenari hi va haver una compareixença en roda de premsa de l'alcaldessa, que en el seu moment, quan es va fer aquest anunci, no
estava
aquí, fora, estava de viatge, i ahir va respondre Mercè Conesa. Diguem que el titular és que va demanar a Comín que acordi amb les ciutats, amb els sindicats, amb els agents implicats a aquesta compra de l'Hospital General de Catalunya, però a més va deixar preguntes, interrogants sobre la taula. Un anunci que es va fer en una entrevista a Catalunya Ràdio, l'emissora de ràdio pública, i que també l'alcaldessa ha qualificat com a sorpresa, no?, aquest anunci.
L'alcaldessa només?
L'alcaldessa, també Damià Calvet, que va ser la primera resposta oficial,
i per molts.
Segurament. Opinions al respecte d'aquesta situació. Va ser un tema que es va debatre ahir al ple i en el qual els diferents grups van donar la seva opinió i el seu posicionament.
Home, aquest és d'aquells temes que sí que el toca debatre, perquè toca de ple a la ciutat. I a més ja hi ha una moció anterior i és un tema que es ve a parlar fa temps. Bueno, com que suposo que farem una ronda, jo la primera intervenció és que a mi em sembla, que també em va sorprendre, com a tants, d'entrada em sembla una decisió absolutament precipitada, i després de parlar amb gent de l'Hospital General, en el marc de la festa de tardor i tal, em confirma això, que ha sigut una decisió absolutament precipitada per sortir una mica del debat i de les contracions que s'havien generat dintre del govern de la Generalitat respecte al tractament que s'havia fet de l'Hospital General. I a algú se li ha corregut que la solució era comprar-lo i ja està, i tirar endavant. Després, el debat de la lletra menuda, que és on ens perdem, la quantitat de dubtes que genera aquesta opció i de malestar que ha generat, doncs és allò que dona per, no sé si per acabar aquí a 2:45 del vespre, però vaja...
Però Jordi, fer una pilotada endavant d'aquestes dimensions, i alguna cosa hi ha d'haver, no pot ser un globus sonda.
Bueno, de moment els propietaris diu que no tenen cap oferta, no saben res.
No, la direcció de l'hospital deia que no tenia tampoc cap notícia, que no sabia...
A veure, aquí potser el més sensat és justament el que deia l'alcaldessa ahir, no? De dir, a veure, amb un tema com aquest, tan seriós i que implica tant la ciutat, seiem, i no només Sant Cugat, que és veritat, que també hi feia menció, doncs Rubí, Castellbisbal, segurament tota aquesta àrea...
Tot el Vallès Sud.
Vallès Sud, està implicada en aquesta decisió. Doncs escolta, seiem amb la conselleria, posem les coses damunt de la taula, amb la propietat d'aquest hospital, perquè no es pot obviar la propietat d'un hospital que és privat.
Sobretot si el vols comprar.
No? Sobretot si el vols comprar i ells no el volen vendre, potser.
I per busquem, una oferta que diu que està molt per sota del seu valor.
Busquem alternatives, potser aquesta proposta de llogar de moment mentre no hi hagi l'hospital públic de referència del Vallès Sud, que tots esperem, doncs lloguem una part d'una ala que està tancada i es comença doncs fent que allà sigui servei públic. En fi, hi han fórmules segurament abans que fer potser aquesta declaració precipitada, precipitada.
I això poc, no vol i dir... poc raonada, pel meu punt de vista.
Bueno, això, no, clar, no ho sabem, Jordi, això no ho sabem perquè no hi som allà dins a la conselleria i no ho sabem. Podem intuir, podem pensar, però saber-ho no ho sabem. I a més, a veure, segurament el conseller doncs té molts més inputs dels que tenim nosaltres, això està clar. Però mai és bo prendre una decisió com aquesta sense comptar amb el territori on està ubicat. Aquí és on jo veig que grinyola més i on més d'acord estic amb les paraules que deia l'alcaldessa, no? De dir, nois, potser cal que ho repensem tot això, no?
Home, sempre... es barregen els debats amb aquests temes, no? Més amb en Jordi en parlàvem a peu de carrer, no? Primer, la polèmica o no de tot el conflicte laboral que hi ha pel mig, el fet de donar la notícia doncs, en un moment on hi ha uns ajuntaments que tenen unes expectatives de tenir els hospitals en els seus territoris, de Sant Cugat que espera un hospital proper, etc etc, i et surt aquest notició sense haver-lo comentat amb el territori, no? I finalment el debat de sanitat públic-privat, no? Si la proposta realment fos, diguéssim, entesa des del territori, compartida des del territori, entrant en possibles consorcis, crec que seria una excel·lent notícia. La direcció de l'hospital, a veure, qui viu de negocis i de privatitzar serveis públics, no vol vendre, és evident. O sigui que l'hospital no rebria la proposta, vingués com vingués, amb bons ulls, és evident. Quan a l'hospital se li comunica doncs que es retira el que és el concert de la part pública i que això es repartirà en els altres hospitals de referència que donen servei a l'àrea de Sant Cugat, doncs evidentment què fa la direcció de l'hospital? Automàticament dona la xifra de treballadors que farà fora. Vull dir, animant una mica el debat amb unes eines, jo crec que gens ètiques. Per tant, tot plegat ha arribat a un punt doncs, de rebombori, però crec que seria una molt bona notícia. Certament, el debat de si l'Hospital General ha de ser l'hospital de referència del Vallès Sud és un debat que, vaja, crec que és etern gairebé des de la construcció del propi hospital. Als finals dels anys 90, principis dels 2000, una de les crisis que va patir l'hospital és un dels temes que es va parlar bastament, fins i tot depenia de qui comprava l'hospital, si el comprava Mútua de Terrassa o si el comprava una empresa nord-americana, que no sé si ja era Capio.
Capio el va comprar.
Depenia de qui se'l quedés, que pogués passar a ser concertat públic o no. Per tant, és un debat etern i que moltes vegades l'hospital en si tampoc hi ha jugat massa a favor, no? Però és evident, vull dir, qui viu de privatitzar, evidentment no vol que les coses es facin públiques.
Neus. A mi també, com el Toni, jo crec que si això fos una... si això es porta a terme realment amb el consens del territori, dels treballadors, etc., a mi també em sembla una bona notícia que l'Hospital General acabi sent... vull dir, jo sóc una defensora de la sanitat pública i quan més recursos tingui la sanitat pública, molt millor. I és cert que aquí ens falta l'hospital de referència i potser és aquest. De fet, també, com deia el Toni, això és un tema recurrent, no? I jo crec que en l'any 2003 o alguna cosa així també va estar sobre la taula aquest tema de l'Hospital General, de si es feia públic o no, i a mi em semblaria una bona notícia. Ara bé, clar, la sorpresa de dit així a la premsa sense que s'hagi treballat, sense que... bueno, doncs crec que és un tema prou seriós com perquè es treballi molt a fons, no? Però si al final es porta que sigui un hospital públic, a mi em sembla... sembla correcte.
Vagi per endavant, que jo sempre penso que el que funciona no cal tocar-ho. I penso que s'ha entrat en una qüestió que està donant servei, a l'Hospital ja estava donant servei a moltes mutualitats privades, i alhora també també donava servei a molta gent com a sanitat pública. Aquí entrem en un debat, que s'inicia a partir d'una sèrie de pactes de govern, dintre de Junts per Sí, també amb la CUP, i és una qüestió ideològica, i s'ha de dir, vull dir, el tema ara de treure el concert en l'Hospital General ve pues, perquè una part del govern de Junts per Sí i també la CUP exigeixen això. I a partir d'aquí, a mi em sembla fantàstic i lloable que l'alcaldessa es posi al davant de la ciutat i a lluitar per l'hospital, pels treballadors, per la direcció, per tot el que faci falta. Però no oblidem que ella és dirigent d'un partit que ha acceptat aquesta qüestió prèviament. Vull dir, hi ha una dita que diu el que con niño se acuesta mojado se levanta. Pues bueno, pues aquí tenim una conseqüència. Dit això, l'actitud del Toni Comín, del conseller Toni Comín deixa bastant que desitjar, i no ho dic només per la part final de les moviments dels darrers dies. Parlem també de reunions. L'alcaldessa va aixecar els 8 minuts d'una reunió amb aquest senyor i ens ho han explicat. Jo divendres passat vaig estar a l'Hospital General de Catalunya i ens ho han explicat. Diu, una actitud de despreci contra els propis treballadors que bueno, deixa molt a desitjar per una persona que està ocupant un càrrec de responsabilitat com aquest. L'oferta, 50 milions d'euros a pagar en 10 anys, diuen. Home, quan a mi em xoca, m'explicaven l'altre dia que només la màquina de tractament de radioteràpia val 3 milions d'euros, la de diàlisis 1 milió d'euros, la massa salarial de l'hospital 62 milions d'euros, i ens ve aquí, i ve aquí a explicar 50 milions d'euros que ni el propi la direcció de l'hospital reconeix que ha rebut aquesta oferta. Home, jo crec que és més una cortina de fum per intentar desviar l'atenció i traslladar la pilota a la pròpia direcció de l'hospital, però jo crec que és bastant desafortunat i resta bastanta credibilitat el que està fent aquest senyor.
Jo he amenaçat amb una segona ronda.
Has amenaçat.
Jo crec que aquest tema, com apuntava el Toni, ho he dit, quan es barregen coses... el central, que és la planificació sanitària de la zona, és el que... d'allò. S'hauria de separar el tema llocs de treball, jo estic perquè es concebirà els de treball, però no ha de ser la condició d'una decisió de política sanitària, no? Però jo no estic, ara no estem perdent 530 a Sant Cugat, no? En Delphi, no? Jo no estic perquè es perdi llocs de treball. S'hauria de separar això, com s'hauria de separar la situació financera de Caprio, Hospital General, que tots sabem que des que va néixer això era deficitari i no es mantenia, no? Això hauríem de separar del debat. Llavors a mi em genera dubtes, perquè jo ja sé que dintre del món... mèdic, perquè m'ha arribat, hi ha diferents plantejaments del que podria ser això com a instal·lació pública. Hi ha qui pensa que, i això és el que anuncia, i això en genera dubtes el conseller, de que és la manera d'omplir el forat que deixa a l'Hospital Vicent Ferrer, que no es construirà, i el Ernest Lluch. Hi ha d'altres que pensen que hauria de ser un hospital de tercer nivell, equiparable als que hi ha a Barcelona, que li donen només uns serveis que no els donen ni Taulí, ni l'Hospital General Sabadell Terrassa, ni la Mutua de Terrassa. Vale, aquests dos plantejaments. Bueno, si és el primer, que era un hospital lleuger de proximitat, clar, això no ho pot substituir. Perquè, clar, si tu pensaves fer un hospital lleuger de proximitat per Montcada, Ripollet i Cerdanyola, que era l'Ernest Lluch, no es pot fer vindre aquí. Per tant, allò que diu el senyor Comín, no, és que juntem els dos, i tal. Estem pensant en una altra cosa, doncs. I si estem pensant en una altra cosa, s'ha de justificar el perquè aquest canvi de planificació sanitària i estem pensant en un altre tipus d'hospital. Què és? Perquè resulta que les característiques de l'Hospital General són unes i ens hem d'adaptar a aquestes característiques. O ha d'imparar les necessitats realment sanitàries de la zona. Per tant, tot això és molt conflictiu i s'ha de clarificar. Primer s'ha de clarificar, que jo no en tinc ni idea, perquè no, quin tipus d'hospital necessita Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat. Un cop tinguem això clar, doncs s'ha de veure si el tema de l'Hospital General encaixa i quin paper podria jugar. Però el que ha de primar és la planificació sanitària d'acord amb el que els tècnics considerin d'allò, no? I en aquests moments això està molt, molt complicat. Sembla que ens adaptem més a les característiques infraestructurals de l'Hospital General que no pas a les necessitats planificades des de fa anys, no? Bé, en tot cas, escolta, que es debati més a fons i que, sí. I que com deia l'Elgo, a mi els ítems que m'arriben és que el diàleg que es tenia reproduït entre el conseller i sindicats per una banda i juntaris per altra no s'ha produït, i això és fatal. I a més, no s'ha pogut, sembla que hi ha hagut males maneres pel mig. No, i ja, en, hasta aquí puedo decir.
En tot cas, llavors no avancem. En tot cas, cap de nosaltres estava dins de la reunió.
No, però
ho dic perquè a vegades també depèn de per sí, on t'arriba la informació.
Sí, però quan t'arriba de les persones, jo una d'aquestes et diu, bueno, quan em va dir a mi, escolta, et puc assegurar perquè jo hi era i no
m'han... Jo entenc que són temes molt, molt, molt delicats, sobretot quan hi ha la feina de persones pel mig. Llavors,
per tant, jo entenc pel que ens han dit,
que escalfar-se i tal és fàcil i no m'hi voldria trobar, i això vagi per endavant. També és veritat que la conselleria en el primer moment que anuncia doncs, que retira la part pública de l'Hospital General també es compromet a readmetre tots els treballadors o a reubicar-los, perdó, en diferents centres públics. I després, per contestar l'Alfredo, un moment només, que és una qüestió ideològica, clar que sí, com totes les mesures que pren el Partit Popular, evidentment, que és una iniciativa que en base a ideologia, en base doncs, a tornar o a revertir serveis privatitzats cap a la base pública. És evident, és un posicionament dels grups que ara tenen la majoria al Parlament de Catalunya. No ho sé, jo crec que si el PSOE els regala la investidura i no demana res a canvi, doncs és la seva situació i mira, fantàstic per vostès. Però, clar, no és la realitat. Quan al final els governs s'han de conformar amb la suma de diferents forces, doncs evidentment que han d'haver-hi canvis ideològics, si no, ningú donaria els vots.
I després hi ha una altra cosa, Alfredo, que no acabo d'entendre aquesta apreciació que has fet, això que deies, aquesta dita de que qui se'n va al llit amb nens s'aixeca moll. Bueno, no veig com...
El suport de la CUP.
Sí, fins aquí, ja com que estan subat i tan sentit fins aquí, però no ho acabo de veure en aquest cas. A veure, tu formes part d'un partit polític, igual que tots els que estem asseguts en aquesta taula, o d'un moviment,
o no,
és igual. No. Bueno, però majoritàriament de...
Ideològicament.
A veure, tots tenim una posició.
Exacte, tots tenim aquí està, tots tenim una posició política i en qualitat d'això estem aquí, perquè si no potser no hi seríem, perquè aquesta tertúlia és això, no? Ara bé, tu, o almenys a casa nostra, diguéssim, i ara sí que puc parlar per diguéssim, el partit que forma per l'alcaldessa i del mateix que en formo jo, no estàs al 100% d'acord amb el teu govern, perquè tu defenses uns interessos, cosa que tu mateix criticaries si no fos així. Tu defenses els interessos de la teva ciutat, tu ets l'alcaldessa de la teva ciutat, i per tant, per damunt de tot, per damunt del teu govern, i amb tot el respecte cap a ell, perquè només faltaria, primera perquè és el govern del país, això vagi per davant, però has de poder seure de la mateixa manera que l'alcaldessa fa uns dies va anar a parlar amb el conseller d'Interior i suposo que van també tenir les seves discussions, que és lògic, perquè si tu defenses els teus interessos i el conseller d'Interior o el de Salut o el qui sigui defensa els seus, hi ha algun moment que doncs, bueno, has de discutir, però tu vas a defensar els teus interessos i per davant està això, i en aquest cas és lloable que l'alcaldessa defensa els interessos de l'Hospital General. No, però tu venies a embolicar la troca amb això.
No, jo entenc que la a defensa els interessos jo de Sant Cugat. Ara, que defensa els interessos de l'Hospital General...
No, és que però ella no he dit això.
No, és lògic que defensa els interessos de l'Hospital General.
Si he dit això, volia dir Sant Cugat,
No, en la línia del que esteu comentant...
Volia dir l'Hospital General per Sant Cugat, en tot cas.
En tot cas és discutible i discutit.
Àngels, en aquesta línia... Paraules textuals de l'alcaldessa, recollides avui en la notícia a la qual fem referència i que trobareu a cugat.cat. Declaracions de l'alcaldessa i Aial a Sant Cugat, a Catalunya i després al partit.
És que és així.
Sí, però si no t'ho nego, però jo només recordo que fora part d'un partit que és corresponsable d'aquesta decisió.
Bueno, clar, com tu i com... Estàs sempre d'acord amb els teus, perquè tela, si estàs sempre d'acord amb els teus.
Aprofitem i canviem de tema. Canviem de tema i parlant d'estar d'acord o no, anem al gran tema de la política espanyola i d'un dels partits en concrets. Del PSOE. El PSOE i el PSC. Dos bàndols, una divisió claríssima, un debat d'investidura que està ja a la cantonada pràcticament, però quines conseqüències pot tenir per al PSOE? És a dir, quin és el futur, quin futur hi veieu al PSOE i al PSC? Hi haurà trencament?
El futur magre.
Jo el veig magre.
Està complicada, la situació, veure, el panorama és...
Jo crec que la relació PSOE-PSC per mi serà la prova del nou. Serà la prova del nou. Jo entenc que el PSC, i en sabeu que ho va expressar bé, inclús una persona que no ha viscut intensament la política catalana, que és el Josep Borrell, no dic perquè no volgués, perquè ha estat en altres àmbits, deia que evidentment s'ha d'entendre la situació política de Catalunya i que el PSC s'havia d'entendre que el PSC no podia donar suport al PP independentment del vot del Comitè Federal i tal i qual. I jo crec que no cal ser gaire espavilat per entendre la posició delicada en què està un partit català i en concret el PSC davant, no?, la investidura del Rajoy per tot el que ha passat els últims 4 anys. Aleshores, jo crec que és la prova del nou, si realment, com demanava el Borrell, demanava l'Iceta i tal, no es vol fer sang i s'entén que hi ha d'haver una flexibilitat a l'hora de votar, o digue-li llibertat de consciència, no? o senzillament que s'entengui la situació de cada territori i tal, o si se serà inflexible amb aquest tema. Jo crec que això donarà una visió de lo que pot ser el futur PSOE, i inclús el PSOE davant, entre altres coses, davant el tema de Catalunya. Jo crec que és la prova del nou. Si el PSC i PSOE són capaços de gestionar-ho malament, però capaços de gestionar i no arriba la sang al riu, vol dir que, bueno, que estem davant d'un tarannà, bueno, amb el qual es pot parlar. Si el PSOE, amb la Susanita davant, decideixen tancar files i que el PSC no es passi un pèl, pinten bastos.
Doncs,
no sé si
doncs jo crec que pinten bastos, perquè per lo que he
directament
sentit... Home, per lo que he sentit les declaracions d'alguns dirigents, com el Fernández Bernal Vara i altres, el discurs és aquesta és la decisió del Consell i aquesta és la decisió que han d'acatar tots els 85 i no acceptarem el... Clar, que ara, per altra banda, hi ha demandes de Francina Armengol i d'altres dirigents demanant això, que es deixin, que només votin els 11 diputats necessaris per facilitar la investidura.
Sembla ser que en els estatuts tenen una on es podrien acollir, que és el tema de consciència, i podrien acollir-se aquí per només no està... tenir les abstencions justes que necessita el Rajoy per ser president, no? Les 11 que
i en
necessita.
Canvi en els estatuts no hi ha lo del vot, el vot imposat, no. El vot impuesto que diuen ells,
sí.
I en canvi és el que volen. Ah. Per això jo crec que pinten bastos i que jo crec que des del PSOE...
Ara és lloable, ha... jo crec que és lloable l'actitud del Miquel Iceta i del PSC,
Vagi
per davant això. Per mi ha sigut una bona sorpresa, una sorpresa agradable de dir, home, fins aquí podíem arribar i ens plantem i diem no. És cert el que deia en Jordi, que no poden dir una altra cosa, també és veritat, però és igual, podríem dir-ho. Mira la resta del PSOE espanyol, no?, que diu. Per tant, és lloable i és valent i val la pena valorar-ho, perquè en política les actituds valentes també s'han de posar en valor. Ara, mala peça al taler, però mala peça al taler a nivell de PSOE a l'estat espanyol, però si pensem potser en el PSC aquí i si acaba vent-hi, que ells diuen, i ho deia, vaig sentir a l'alcaldessa de l'Hospitalet que ho deia, no?, que ells no es volen separar, però clar, poden veure-s'hi obligats perquè els separin directament,
però és que,
no?
És que potser això, potser que no,
ells els volen separar, divorci, separar, no cal, amb que n'hi hagi un que ho vulgui, doncs ja n'hi ha prou. Per tant, pot ser...
Depèn de què es vulgui divorciar.
Sí, també és veritat.
És la desobediència de Miquel Iceta. També fa gràcia que faci servir la paraula desobediència ara,
Sí, exacte.
Però bueno, continua, perdó.
No, però posa't en el context d'ells. O sigui, jo intento posar-me la pell de l'altre.
Bueno, que no en tenia un pèl de tonto, també.
Si m'ho miro des del meu punt de vista, estaria d'acord amb tu. Però posar-te la pell de l'altre i veient la situació i sentint aquests àudios que s'han sentit de com va anar aquell comitè federal, dius, home, doncs mira, s'ha de ser valent per arribar fins aquí. Llavors, l'altra cosa és que potser el PSC li anirà millor si es desprèn del PSOE. I és un partit socialista català com amb cara i ulls i vinga, i un partit socialista que entengui el procés que viu en aquest moment el país i que sàpigui sumar més que no pas anar remolc de fora. Bé, per què no? O sigui, pitjor no els hi pot anar, tampoc. És un moment que han tocat sostre, per tant...
No.
En tot cas, caldria veure si...
Ha tocat, si avui si estic una mica espès.
Si en aquest divorci que pot forçar... Pot forçar Ferraz, si es presentés aquí un PSOE, marca PSOE, què passaria amb el PSC? Perquè amb tot aquest procés, el PSC que ha anat de davallada en elecció rere elecció, què passaria si ara, en unes properes eleccions, hi hagués un PSC i hi hagués un PSOE? La base que li queda en aquests moments al PSC és més PSC o és més PSOE? Jo crec que aquí és el gran problema. La direcció del partit és una cosa, però les bases és una altra. Crec, pensar, o el votant, l'electorat, més que les bases.
Bueno, ara mateix ja s'està veient aquesta...
Miquel Iceta acaba de guanyar unes primàries. És veritat que molt igualades amb la...
Hi ha molt poc guanyat a les seves bases... ell parla de l'electorat.
Quan
parlem sobre el PSC, sí. Jo crec que és una projecció més electoral que la militància. Jo crec
potser
que
és, sí.
La militància és bàsica en PSC.
Alfredo.
Bueno, jo poc tinc a dir, perquè no m'agrada ficar-me amb, amb els lius interns que hi ha.
Dels veïns. No,
exactament, i en aquest cas, doncs és una posició
home,
molt...
quan el liu intern et beneficia, sí.
Clar,
ja
no. I amb ell deu pensar, mira, mentre... No, però amb ells...
Jo penso...
Si s'equivoquen, no el distreguis, no?
És el que vaig dir jo ja en la tertúlia anterior a les que vaig venir. Dic, jo crec que egoístament el PP li aniràvem fantàsticament unes terceres eleccions.
Això és veritat.
Vale, però no es podia
aguantar. Però evidentment, llavors jo crec que el PSOE ha fet un exercici de responsabilitat, també és veritat interessat, perquè el PSOE sabia perfectament que anar després de tot el que ha passat en el darrer mes, en unes darreres unes noves eleccions, les enquestes ja l'estan donant amb 4 o 5 punts de pèrdua de percentual.
No, clar que el PSOE ha fet fatal, però el PP tampoc ho ha fet pas bé.
El PSOE, en aquest cas, pues, estava en una situació de o em suïcido o a veure què faig, no? I bueno, amb el conflicte PSC-PSOE, pues bueno, ells ho han de resoldre. A mi no m'agradaria que es produís un trencament entre tots dos, però jo crec que el paper del socialisme a Catalunya, tot i que estic en discrepàncies amb moltes de les coses que ha fet, que jo crec que han donat una part important del seu electorat per moltes coses que han fet en els darrers temps i que no venen al cas ara, perquè obriríem un altre debat, que estaríem aquí fins a les tantes, doncs penso que acabaran resolent-ho d'una manera o altra, però no veig que hi hagi un trencament, vull dir, és que no els interessa a uns i als altres.
Jo, molt breu, dient això de que el PP ho ha fet malament, jo només el que veig en un any, no, de les primeres eleccions ara, el que ha fet bo en Rajoy és aquella dita de qui res no fa, res no es guerra.
Sí. Sí, sí.
Perquè allà s'ha quedat assegudet esperant.
El PP, per seus interessos, ho ha fet molt bé.
Clar, i és allò, qui res no fa, res no es guerra.
Sí. Millor no me n'hi ha, jo.
I el PSOE l'alia fent fora Pedro Sánchez. O sigui, si hagués anat amb unes terceres eleccions sense el cataclisme intern, poder no hagués baixat tants punts, però en el moment que ja destronen Pedro Sánchez...
No, jo crec que aquí hagués perdut més la Podem i les seves confluències haguessin perdut més que no pas el PSOE.
Jo crec que fins i tot abans, o sigui, el PSOE, si no estava disposat, com no ho estava, de cap de les maneres pactant Podemos, no hi havia solució. Sí, perquè, clar,
però el problema de Podemos era el tema català. O sigui, sí. Quan Pedro Sánchez va dir allò ja a l'última alè de respiració, que va dir, bueno, a Catalunya tenim un problema, potser que en parlem. Sí. Això ho va dir Pedro Sánchez, hòstia, les 24 hores estava descasat. Per tant, el tema català,
hi ha les dues coses.
No votem, és el que ha impossibilitat res en aquest estat espanyol.
No només el tema català, els dos. O sigui, Podemos... I pactar amb els nacionalistes. Això era inviable, no ho pensaven admetre de cap de les maneres i, per tant, no hi havia alternativa.
Per això dic jo que la relació PSC-PSOE és la prova del nou de quin és el projecte del PSOE.
Sí, sí.
El PSOE
jo crec que ara estan desbocats.
El PSOE hi ha dues coses que no ha transigit el Pedro Sánchez i tal, que era pactar-les amb l'esquerra.
I per
tant, amb qui es planteja fer el canvi? Amb qui es planteja fer el canvi? Amb qui es planteja fer el canvi, si és que vol fer el canvi? A part que té un problema, que això està reduint el vot rural i de gent gran, el vot socialment, econòmicament i políticament més dinàmic i més urbà l'està perdent. Per tant, té un problema per l'esquerra, que és això que en general la socialdemocràcia, amb qui vols pactar, si és que vols fer un canvi de veritat. I després el tema nacional, en el moment que el Sánchez va dir també ho va dir Borrell, no vol dir que coincidim, però potser parlem perquè tal i qual. Llavors ja vindrà l'ordre des de Xile de Felipe González, licència per a matar políticament el Sánchez. Llavors, per això dic que dintre d'aquesta història, des d'aquesta no assumpció de la realitat provencional d'Espanya per part del PSOE, que és el que es veu des d'Andalusia, Astúries i tal i qual, aquí hi ha l'altre gran aspecte. O a veure, ho assumeixen amb totes les conseqüències aquesta realitat i a partir d'aquí parlem-ne i institucionalitzem-no, o no sé quin, a veure, no sé quin és el projecte del PSOE, i aquí la relació PSOE-PSC és bàsic, si no entenen l'especificitat del PSC i la respecten, que vol dir entendre l'especificitat de Catalunya, respectar-la amb totes les seves conseqüències, estan defensant un projecte que és post d'Espanya, que és el projecte de la sultana de Sevilla, estan defensant un projecte que és post d'Espanya, que si aquest és el projecte del PSOE...
El discurs federal del qual s'omplen la boca, eh?
El Jordi l'ha anomenat dues vegades. Tu creus que una solució és en Borrell?
Home, si parlem, i no tenen escàs amb una qüestió de gènere, No, perquè clar, quan és una senyora, altres, parlem per capacitat política, no? I per intel·ligència, ho dic així, de clau, ho sento, no hi ha color, No hi ha color entre un personatge i l'altre, és que no hi ha color. Ara, el Borrell l'altre dia va insinuar que ell estaria en la batalla aquesta, no sé si a nivell programàtic, a nivell ideològic, i si estaria disposat a ocupar un lloc, però clar, entre el Borrell, que i... va fracassar a la seva proposta, no per culpa ell, ara no ve el cas, perquè havia implicat un sangoteng, entre altres, però ara no ve el cas, a part que jo crec que el Borrell representa l'ànima autènticament socialdemòcrata del PSOE, qual la Susana Díaz no sap exactament què representa. Jo sé que representa, que són els seus interessos institucionals i polítics d'Andalusia, amb tota una càrrega que projecta el reste d'Espanya. Però vaja, no hi ha color entre una i l'altra. I bueno, ja elegiran el que vulguin, no?
Però el Borrell, en Borrell és català, eh?
Sí.
Sí, ja, bueno, d'acord.
Sí, però i en aquests moments...
I en Pedro Sánchez vol presentar batalla.
Pensa que... Ja em veus a tota Espanya que reclamen que faci un pas endavant.
No vull comparar-la amb Carme Chacón, però penseu que quan la Carme va intentar fer alguna cosa es va passar a dir Carmen.
Bueno,
Carme Chacón va passar a ser Carmen i...
El Borrell també...
O ja li diuen.
Ja, sí, també.
És que el coneixen més per José que per Josep.
Perquè
ha fet tota la seva vida fora.
Ja ho he dit abans que la seva vida política no es creu precisament a Catalunya.
No, que va acabar... Però no oblidem que Pedro Sánchez és possible que presenti batalla, també, eh?
No ho sé. Això ho veig més complicat.
Crec que està molt cremat, sí. Ja.
Això és més complicat.
Bueno, ha anat fent uns estudis aquests últims dies.
No ha dit que no, i en canvi hi ha hagut persones que han declarat haver parlat amb ell amb la certesa que es tornaria a presentar.
I els tuits que ha fet aquests darrers dies fan pensar...
una mica enigmàtics, no?
Sí, però quan no tens... Quan no controles l'aparell, quan estàs fora de l'aparell i hi ha un procés d'aquest tipus... Bueno, s'ha donat el cas de tot tipus de casos, també quan es va presentar el Borrell a l'Almúnia, no? Que el candidat oficial a l'Almúnia va guanyar el Borrell. Però jo ho veig complicat,
és un moment que la parella està tan qüestionat, Jordi.
El veig molt cremat, el Sánchez.
És un moment que la parella està molt cremat.
I el Sánchez també.
Però està en entredit, la parella. Sí, sí, home,
absolutament.
Les bases potser estan més amb el que era Pedro Sánchez que no pas amb aquesta, la sultana de Sevilla que deies tu.
I si algú pot salvar el PSOE és un revulsiu que vingui des de baix.
Exacte. És l'únic que pot salvar, i la gent ha sortit a peu de carrer aquests dies, es veien les imatges a fora del carrer aquest Ferraz, i bueno, dius,
hi ha hagut moltes recollides d'assignatures.
Sí, exacte, mira l'alcalde aquell de Hunt.
L'alcalde de Hunt.
Doncs escolta, tot plegat potser fa pensar més que mira els aparells quants n'estan caient, no? Vull dir, la política tampoc no és com abans ordeno mando y quiero que se haga pronto, que deia aquell, no?
De totes maneres, ara per especular, el panorama, però quan una persona com la Susana Díaz fa un pas endavant, i diu, bueno, només necessito una mica de temps, però la meva aposta és clara aquesta. És que coneix els suports en què compta, eh? I no sé si m'explico, eh?
Sí, però també si ho fas malament, com ho està fent, també pots perdre molt.
Potser són els suports que l'assenyalen amb el dit.
I no oblidem que en aquest debat que tindrà el PSOE en els 5 o 6 mesos i si té diversos candidats, que un dels elements decisoris és que farà servir, sospito, de forma grollera de cara al projecte de cada unitat, qual serà el tema de Catalunya.
És possible. Home, no, aquesta senyora se la veu capaç d'això.
I també donarà una d'allò del tarannà del futur PSOE. No sé si ho explico.
Sí,
no, perfectament.
Sí, tant.
I incidint en la figura de Pedro Sánchez, és que té un problema molt gros, perquè Pedro Sánchez s'ha enfrontat als expresidents socialistes.
Que són els que manen.
Sí. S'ha enfrontat als barons territorials més potents.
Però això no és un problema, Alfredo.
No,
això és un valor per mi.
Jo dic d'ell dintre del PSOE, del propi PSOE.
No, el PSOE és
el que li ha creat.
Que són els que se l'han passat per la pena, això ja ho sabem.
Però bueno, si la militància seva, si la gent que dona suport al PSOE valora i posa la balança de dir com aquesta persona, que aparentment pot no semblar tan valent si tu el veus a la primera així, doncs després ha fet actes de valentia fins que d'una manera molt mal feta, molt grollera i molt poc democràtica, se l'ha fet fora. Sí, per tant, potser l'hem fet una mica màrtir i vés a saber què pot passar. Jo crec que aquest noi, primera, perquè és jove, segona, perquè ha demostrat tenir valentia, no es quedarà ni a casa seva ni a l'escó assegut esperant que passi alguna cosa. Jo crec que serà dels que provocarà que passi.
Sí, ara de moment s'ha mantingut amb aquest pas enrere, veient-s'ho una miqueta en perspectiva, veurem quina serà la seva, la seva reaparició.
No hi anirà.
Senyores i senyors, gràcies, s'acaba la tertúlia. És que no podem fer com el ple, no podem fer 5 hores de tertúlia, perquè si no...
Sort que hi ha els senyals acústics aquí, llavors, tots fora.
Doncs està a punt d'arribar els senyals horaris.
Dimarts que ve tenim festa.
De la, sí, és pas, 1 de novembre.
Tot això tenim festa aquí.
Sí, mm, clar.
El Jordi vol venir.
Ja te la pots agafar.
Home, no, perquè no posen tu aquí a les
9. El Jordi vol venir.
Amb una sapateta de panellet.
Exacte, i castanyes i moniatos.
Gràcies i molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
El gall del monestir.